Catalunya Informació.
Ara és la una. Catalunya, Madrid, Andalusia i Extremadura serien les comunitats autònomes que rebrien més menors migrants sols de les Canàries. Aquesta seria la proposta que farà el govern espanyol a la reunió d'aquesta tarda a Tenerife de la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. A la trobada s'hi debatrà la distribució d'uns 400 joves i també la reforma de la llei d'estrangeria, que ha d'establir un mecanisme vinculant per les zones amb recursos més saturats. Trobats dos homes morts que anaven en un caiuco que ha estat remolcat fins a l'illa Canària del Hierro, l'embarcació localitzada aquest matí per un pesquer, i anaven una seixantena de persones més. Aquesta ruta és de les més perilloses des de començaments d'any i han mort més de 5.000 persones, segons una ONG. Últim debat parlamentari avui a les Corts Valencianes abans de l'aprovació definitiva demà de la polèmica llei de concòrdia del PP i Vox. Amb aquesta norma derogaran l'anterior de memòria democràtica i culminaran el desmantellament legislatiu dels governs de Ximo Puig. Marine Le Pen compara les reivindicacions de l'esquerra francesa de formar govern amb l'assalt dels trumpistes al Capitoli. L'extrema dreta del Reagrupament Nacional reivindica el seu creixement en escons durant una visita a l'Assemblea Nacional. Cotxes híbrids endollables contaminen el triple del que, en teoria, haurien de fer segons un estudi de la Comissió Europea. Brussel·les apunta o en culpa els usuaris, mentre que els experts consideren que es deu a la manera en com es fan les homologacions, massa favorable pels híbrids endollables. El Gremi de Restauració de Barcelona presenta una triple denúncia contra 100 fleques amb degustació perquè considera que cometen diverses il·legalitats. S'anuncia també que presentaran batalla contra els quioscos que venguin cafè i menjar per emportar. Començant els tràmits per convertir la línia de tren convencional entre Saragossa i Tarragona en autopista ferroviària, un servei de transport de mercaderies amb vagons especialitzats per portar-hi gran tonatge. El projecte preveu una inversió total de 60 milions d'euros. I el nou musical d'Àngel Llàcer i Manu Guix, El dia de la marmota, ja té el càsting enllestit i a l'octubre començarà els assajos. S'estrenarà per Nadal al Coliseum i serà el seu primer musical de gran format en català.
Catalunya Informació.
Esports.
La selecció espanyola de futbol sabrà avui el rival que es trobarà a la final de l'Eurocopa de diumenge i que sortirà del partit que jugaran aquest vespre a Anglaterra i als Països Baixos. Leo Messi condueix l'Argentina a una altra final de la Copa Amèrica després de superar aquesta matinada el Canadà per 2-0. L'ex-blaugrana ha marcat el segon gol de l'equip argentí. I el Barça i el Girona comencen avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques i físiques i els primers entrenaments. El club gironí, mentrestant, ha fet oficial aquest matí el fitxatge del mitja punta neerlandès Gabriel Mesejuy, de 18 anys i que arriba de l'Ajax.
Temps molt càlid arreu del país, amb màximes a l'interior de 35 graus i el Pla de Lleida de 37, i tot amb molt de sol i amb alguns núvols inofensius sobre els cims del Pirineu. Demà més calor i ruixats a última hora del dia. La 1 i 4 minuts. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munner.
Com us dèiem, Catalunya seria una de les comunitats o la comunitat que més menors migrants no acompanyats rebria dels prop de 400 que el govern espanyol proposa reubicar des de les Canàries. En concret, acolliria 31 menors, seguida de Madrid, Andalusia i Extremadura, amb 30 cadascuna, segons la proposta que es plantejarà aquesta tarda a la reunió que es farà a Tenerife. Enviada especial, Anna Alfonso.
El Ministeri plantejarà aquesta tarda el repartiment voluntari urgent d'aquests migrants. Serà a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, una reunió entre govern espanyol i comunitats que també abordarà la modificació de la llei d'estrangeria i dels criteris estables de distribució de menors per comunitats. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, reclama al PP que es desmarqui de Vox i que mostri empatia acollint els menors no acompanyats a les comunitats on governa.
por un puñado de votos, está abrazando los mensajes más xenófobos y racistas que se están escuchando en algunos lugares de Europa y aquí en España también por parte de Vox. Hoy hay una gran oportunidad para que el Partido Popular esté a la altura de un partido de oposición, a la altura de una cuestión tan importante como el acogimiento y la protección de los menores no acompañados en nuestro país.
Catalunya, que també serà a la conferència, deixarà clar que vol acollir, però reclama que se li reconegui la singularitat i l'esforç fet fins ara. Des del 2007, la Generalitat ha acollit 14.000 menors d'edat.
I a les portes d'aquesta reunió, PP i PSOE s'han tornat a acusar mútuament de generar inestabilitat institucional. Els populars acusen el govern de Sánchez de no tenir política migratòria i els socialistes animen Feijó a trencar els acords de govern que té amb Vox en algunes comunitats autònomes. Madrid, ara Jordi i Brascó.
La reunió que ha de tractar el repartiment dels menors estrangers no acompanyats enfrontarà les visions dels socialistes que tenen el govern central i els populars que controlen la majoria de comunitats autònomes. Tots dos partits s'acusen mútuament de no fer prou per atacar la problemàtica i, mentrestant, Vox força una mica més la situació amb l'amenaça de trencar els acords que té amb el PP a l'Aragó, Múrcia, Extremadura, País Valencià i Castella i Lleó, les comunitats on tenen firmats pactes de govern. La vicepresidenta María Jesús Montero anima els populars a separar-se dels d'ultradreta.
Ojalá rompan los gobiernos autonómicos porque, al igual que en Europa, el gobierno de España siempre ha creído que hay que poner un cordón sanitario a la ultraderecha para que no forme parte de las instituciones.
Des del PP diuen que no cediran als xantatges de Vox i defensen que la seva prioritat és l'estabilitat institucional, la que, segons ells, no ofereix un govern que no es pren la problemàtica migratòria prou seriosament. Ho assegura Alberto Núñez Feijóo.
Una vez que las comunidades autónomas han demostrado su solidaridad, una vez que las comunidades autónomas están al límite de sus capacidades, le pido al gobierno central que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas.
Feijóo no ha assegurat si votaran a favor de la reforma. Això sí, els populars de moment acusen el PSOE de no fer bé les coses, ja que tot just ahir, diuen, van rebre el text de la proposta.
I l'UNICEF que demana que no es polititzi l'emergència humanitària que s'està vivint a les Canàries i que es garanteixi l'atenció als prop de 6.000 menors que hi ha. Assegura que, més enllà de percentatges i xifres sobre el repartiment, cal posar el focus en l'atenció que es dona als infants, als menors, i en garantir que no es vulneren els seus drets. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació Lara Contreras, directora d'Influència, Programes i Aliances d'UNICEF Espanya.
La situación es dramática y ahora mismo, de hecho, hay muchos problemas desde poder atender para identificación de la edad, para atender el interés superior del niño, es decir, saber qué quiere el niño en primer lugar y dónde quiere estar. Los centros se están abriendo sin las condiciones homogeneizadas, sin un protocolo y una supervisión adecuado.
Contreras demana més que es tingui en compte la salut mental dels menors que han viscut situacions extremes sense la seva família. Per això demana que s'arribi a un acord perquè els trasllats es puguin fer ràpid en només 15 dies i s'implantin protocols per garantir la protecció d'aquests menors a les Canàries i a les comunitats on són trasllats. Dos homes han estat trobats morts en un caiuco localitzat a prop de l'illa del Hierro, a les Canàries, segons Salvament Marítim. En l'embarcació hi anaven una 60 de migrants més i només dos han estat traslladats a un hospital per hipotèrmia moderada. Un vaixell pesquer els ha vist aquesta matinada i ha avisat els serveis de rescat que l'han remolcat fins al port de la Restinga. Diumenge va arribar a la mateixa illa una altra barcassa en què hi anaven dos morts i els supervivents van explicar que 7 persones més van morir durant la travessia i els van haver de llançar per la borda. La ruta canària és una de les més perilloses del Mediterrani. De fet, de les que surten de l'Àfrica, no pas pel Mediterrani. Per l'Atlàntic. Fins a mitjans de juny han mort 5.054 persones, segons el recompte que en fa l'ONG Caminando Fronteras. L'Organització Internacional de Migracions dona xifres molt més baixes, però coincideix a dir que la travessia acaba sent una tomba per a molta gent. Més qüestions. La consellera d'Economia en Funcions, Natàlia Mas Guix, anirà dilluns al Consell de Política Fiscal i Financer per defensar davant la resta de comunitats autònomes la necessitat d'un finançament singular per a Catalunya. Serà la primera vegada que hi assisteixi. Segons Mas Guix, cal que Catalunya recapti tots els impostos que es paguen aquí i és un model viable des de tots els vessants.
Explicarem que és factible tècnicament, econòmicament, jurídicament, que és urgent i inajornable sortir del règim comú, aquest règim comú del que venim formant part durant 40 anys i amb uns resultats, doncs, molt negatius per Catalunya.
El model que plantejarà es complementa amb dos fons, un per l'Estat, pels serveis que presta aquí, i l'altre de solidaritat territorial.
Catalunya Informació.
Un estudi de la Comissió Europea posa de manifest que a la pràctica els cotxes híbrids endollables contaminen molt més del que en teoria ho haurien de fer. Les dades de consum i d'emissions en condicions de circulació real tripliquen les que diuen les homologacions d'aquest tipus de vehicles que es fan en laboratori. Brussel·les apunta que els conductors n'estan fent un mal ús, que no carreguen la bateria elèctrica i que només utilitzen el motor de combustió, però els experts donen la culpa a les autoritats europees. Expliquen que les proves de laboratori, tot i que intenten simular la circulació real, són beneficioses per tots els vehicles i donen dades de consum inferiors a les reals en tots els casos. Però els híbrids endollables en surten molt més afavorits perquè se'ls té molt més en compte la part elèctrica que no pas la de combustió. Joan Dalmau, expert en automoció del portal cotxes.net.
Pràcticament tots els quilòmetres que fa dins de la prova els fa en mode elèctric i, per tant, gasta zero. I quan s'acaba la bateria se li fa fer un altre cicle fins que s'aconsegueix un consum que després, passat a 100 quilòmetres, acaba sent molt baix. I, per tant, s'homologuen consums de 1,2, 1,4, 1,3... I la Unió Europea això s'ho creu, perquè, com que és la fórmula que ha posat ella...
Per això, diu, ara la Comissió Europea no pot fer-se la sorpresa per les dades reals enregistrades en el software que per normativa incorporen els nous models de cotxes perquè les autoritats en controlin el consum.
Quan tu fas les coses d'aquesta manera i l'usuari fa servir el cotxe com fa servir qualsevol altre cotxe, és a dir, no limitant-lo als 30 i pico, 40, 50 quilòmetres com a molt, que funciona en mode elèctric, diu, oh, és que aquest usuari no carrega el cotxe. Home, si el fa servir bé, ja el carrega cada vespre quan arriba a casa per fer 30, 40 quilòmetres, però és que si fa viatges més llargs, el que no pot és anar-lo carregant.
Els experts reclamen que per als híbrids endollables es facin servir les dues dades, la del consum combinat dels motors elèctrics i de combustió i el que gasta un cop esgotada la bateria. Només amb el motor de gasolina.
Catalunya Informació.
3 minuts i arribarem a un quart de dues. L'extrema dreta francesa de Marine Le Pen ha desembarcat avui a l'Assemblea Nacional després del revés electoral a la segona volta de les legislatives de diumenge passat. Reagrupament Nacional, que sortia com a favorit, recordem-ho, va quedar en tercer lloc per darrere de l'esquerra i el macronisme. Le Pen ha insistit a dir que el seu partit ha crescut molt i que el seu accés al poder és només qüestió de temps. També ha acusat el nou Front Popular d'estar preparant un assalt, ha dit, com el dels trumpistes al Capitoli.
Ells criden a prendre per la força Matignon, entenem. Ahir va ser l'Assemblea Nacional. És el seu assalt al Capitoli i és Macron qui ho ha d'assumir políticament perquè és ell qui els ha fet elegir.
Els quatre partits del nou Front Popular continuen negociant un nom per proposar-lo al president Macron com a primer ministre, mentre que la coalició presidencial intenta trobar una alternativa a l'esquerra. I les Corts Valencianes fan avui l'últim debat abans de l'aprovació definitiva demà de l'anomenada Llei de Concòrdia del PP i Vox, que equipara les víctimes del franquisme amb les de la Guerra Civil i el terrorisme. Amb aquesta norma es derogarà l'anterior de memòria democràtica i es culminarà el desmantellament legislatiu dels governs de Ximo Puig. La polèmica llei no té el suport acadèmic i l'ONU l'ha reprovada. A parer del president de la Coordinadora de Memòria Democràtica, Àngel González, és una llei negacionista.
Per a ells, la paraula concòrdia, el que significa, és la negació de la memòria democràtica, és a dir, de la memòria antifeixista, la negació de les víctimes del franquisme, tot això d'acord amb el seu projecte de llei.
Per al govern valencià, la llei amplia els drets a totes les víctimes i per l'oposició el que fa és blanquejar el franquisme. I la Guàrdia Civil registra avui la seu de la Diputació de Badajoz d'Extremadura a la recerca de documentació del germà del president del govern espanyol, David Sánchez, que és el responsable de l'Oficina d'Arts Escèniques d'aquest organisme. El mes passat, un jutge va obrir una investigació contra el germà de Pedro Sánchez i el president de la Diputació de Badajoz per malversació, prevaricació i tràfic d'influències. Ho va fer per una denúncia de l'organització Ultramanos Límpies, que assegura a partir d'un article de premsa que David Sánchez rep un sou de la Diputació com a director d'orquestra del Conservatori Superior de Música de Badajoz sense anar a treballar regularment. I el Departament de Justícia i el Deganat dels Jutjats de Barcelona posen en marxa un sistema de mediació express en 5 jutjats de primera instància per resoldre sense fer judici qüestions de l'àmbit civil, com per exemple conflictes veïnals, deutes o casos de successió. Barcelona, Maria Núria Revella.
Cristina Ferrando, degana dels jutjats de Barcelona, no ho veu com un sistema per descongestionar la justícia. Ara bé, sí que és una opció, diu, per fer més ràpid el procediment, escurçar-lo a dies o mesos, quan un tràmit normal amb recursos es podria allargar fins a 3 anys.
Los jueces no observamos la mediación como un mecanismo para descongestionar los juzgados. No creo que ese sea el objetivo. Ni para sacar casos de los juzgados. Se trata de ofrecer estas posibilidades, estas opciones a los ciudadanos, a las partes. I ambos mecanismes requieren de fondos públics.
La prova pilot que s'ha fet fins ara de la mediació express ha tingut un resultat d'acord en el 40% dels casos plantejats.
Amb un quart de dues. Nova connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Es mantenen les retencions sobretot als punts on hi ha obres, com ara la C25, l'eix transversal a l'altura d'Arbúcies en direcció Vic-Lleida, també a la C59 a l'altura de Castellterçol, o a Barcelona, la Ronda de Dalt amb cua des d'Horta fins la Vall d'Hebron direcció Llobregat i també a l'altura de Vallcarca en sentit Trinitat, on recordem en aquest tram hi ha un carril tallat a l'esquerra per obres en tots dos sentits. Pel que fa a la Ronda Litoral, hi ha cua a i aturades des de Diagonal Mar fins a Barceloneta de forma intermitent direcció al Llobregat, en sentit Trinitat des de Zona Franca i fins a Montjuïc i també el tram final des del Bon Pastor fins al Nus de la Trinitat. I això passa perquè hi ha retencions a la sortida de Barcelona pel mateix Nus a l'altura de Torre Baró. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. Pel que fa a la situació del transport públic, es manté sense noves incidències segons els diferents operadors. Actualitzem dades d'aquí a 30 minuts.
La previsió del temps amb el Néstor Gómez.
Cel serè a gran part del país o a la totalitat del país durant les immediates hores. Creixerà algun núvol aquesta tarda al Pirineu, però que no deixarà cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és moltíssima calor. Molta calor, amb valors de 36-37 graus, cap al Pla de Lleida serà el segon dia consecutiu d'assolir 37. I no serà l'últim, perquè n'esperem de més calor fins i tot de cara a la jornada de demà i demà passat. Unes dues properes jornades que venen encapçalades, sobretot de cara a dijous, amb un temps ben estable durant bona part del dia i només a la tarda vespre començarem a tenir nuvolades amenaçadores i alguns ruixats cap al sector del Pirineu més occidental. Això, com dèiem, demà, com dèiem, també farà més calor, que si avui esperem màximes de 37 graus, demà 38 o 39 cap a la Conca de Tremp, Pla de Lleida, Empordà, Garrotxa i la Selva. Tot això, com dèiem, amb una calorada que acabarà el proper divendres.
Catalunya Informació.
Seguim endavant a la sintonia de Catalunya Informació. Adif ha licitat la redacció del projecte per convertir la línia de tren convencional entre Saragossa i Tarragona en autopista ferroviària. Un servei de transport de mercaderies que carrega tràilers de carretera o semiremolcs amb vagons de tren especialitzats. El projecte preveu una inversió total de 60 milions d'euros per actuar en la catenària i els gàlibs de 6 túnels i 16 passos superiors i adaptar les dimensions dels semiremolcs. Amb aquestes intervencions es busca dinamitzar el transport de les mercaderies que arriben a través dels ports de Tarragona, Barcelona i Algesires. De fet, Adif qualifica d'estratègic el tram entre Saragossa i Tarragona perquè és el que té més demanda de transport de mercaderies, un centenar de trajectes per sentit cada setmana.
Catalunya Informació.
El Gremi de Restauració de Barcelona ha presentat una triple denúncia contra 100 fleques amb degustació perquè considera que cometen diverses il·legalitats. Anuncia que també s'oposarà a regularitzar que els quioscos venguin cafè i menjar per emportar. Barcelona, Marta Vallès.
Bon dia. La denúncia contra el centenar de fleques amb degustació s'afegeix a l'anterior, que ja van presentar contra 70 d'aquests establiments. Per tant, el Gremi de Restauració porta denunciats el 30% d'aquests locals de Barcelona. El director del Gremi, Roger Pallarols, explica la triple via per denunciar.
compliment de les condicions de les llicències, per tant, de l'ordenança municipal, se supera l'aforament permès, venen begudes alcohòliques. Una segona denúncia davant l'Agència Tributària, davant de la disparitat que hem trobat en els tíquets en relació a l'IVA, i una tercera denúncia davant de la Inspecció del Treball, que té a veure amb les condicions que se'ls estan negant als cambrers de facto de les fleques en degustació per no aplicar-los el conveni d'hostaleria.
Des del gremi de restauració suposen a salvar la crisi dels quioscs regularitzant la venda de cafè i menjar. D'entrada diuen ja no poden ni complir el requisit d'higiene.
I el miler de granges avícoles de Catalunya ja poden utilitzar una nova eina per calcular els costos de criar pollastres i denunciar les empreses que els vulguin comprar a un preu que no arribi a cobrir les despeses. És el que marca la llei espanyola de la cadena alimentària, però govern i sector constaten que té dèficits que en dificulten el compliment. Llei d'Estela Bosoms.
Pràcticament no hi ha cap denúncia per vendre per sota costos de producció perquè no hi ha un preu de referència global, sinó que és cada ramader qui ha de demostrar que li volen pagar els pollastres menys del que li ha costat produir-los. Aquest és un defecte de la llei que la Generalitat i el sector reclamen que es resolgui, però mentrestant han dissenyat un full de càlcul per facilitar que els productors puguin tenir els números més clars. Ara insten a utilitzar-la per evitar abusos. Sentim Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, i Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
Perquè a més de donar té informació a nivell d'explotació de quin és el teu cost de producció, serveix per controlar l'aplicació de la llei de la cadena.
Està molt bé que les organitzacions, el departament, treballem per posar una eina, però hem de demanar als ramaders, avicultors en aquest cas, que la facin servir, perquè després a l'hora d'exigir demandes o el que sigui, ho tinguem clar.
L'eina s'ha elaborat amb la col·laboració de la Federació Avícola de Catalunya, que representa les empreses que compren els pollastres al 95% de les granges catalanes. Ja està disponible al web del Departament d'Acció Climàtica i la voluntat és adaptar-la a la resta de sectors ramaders.
Crònica cultural al dia de la Marmota, un dels grans musicals en català de la temporada que ve, tanca el càsting i anuncia que començarà els assajos a l'octubre al Poliorama. L'estrena es farà per Nadal al Teatre Coliseum. El productor executiu Jordi Celles ha explicat a Catalunya Ràdio que el principal desafiament ha estat trobar el protagonista, que ha d'interpretar el personatge del meteoròleg Phil Connors, el que interpretava Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps.
Requereix un actor total. I finalment hem tingut la immensa sort que un actor català, que és en Roc Bernadí, ha decidit deixar el protagonista d'Aladín per venir a protagonitzar el Dia de la Marmota, perquè és un repte interpretatiu i és un repte artístic i creatiu molt important per ell.
I Roc Bernadí ha confessat que n'està encantat.
Per mi és un repte perquè és un personatge que comença sent un imbècil i acaba prenent doncs, una lliçó de vida superbonica que jo crec que és doncs, l'essència d'aquest musical.
També hem parlat amb el director musical Manu Guix.
Un musical, a més, en aquest cas, de gran format, una gran producció que per fi podem fer en català a Catalunya. Estem molt contents i pensem que ja era hora que poguéssim fer coses així en català.
De fet, serà el primer cop que es representarà en una llengua que no sigui l'anglès. I més cultura.
A mi no em tos ni Déu, el canto. Les pastilles en tenen a tanto. Si flotant en pau, mentre l'ànsia si penso que estàs amb un altre al quarto. Són les 7 i se'ns fa tard. Si és amb tu estarem bé. Tothom de festa que em pilla gent.
31 Fam i Figaflau es obren avui un festival Cruïlla absolutament eclèctic, amb caps de cartell com Pet Shop Boys, Smashing Pumpkins, Abril Lavigne, Chucho Valdés i Oques Grasses. Seran 4 nits amb música llatina, rock, indie i molta fusió. El Parc del Fòrum de Barcelona acull avui la primera nit del Cruïlla dedicada a la música urbana. Els artistes catalans compartiran escenari amb el més rellevant del hip-hop argentí, amb artistes compromesos i en guerra oberta amb el president Javier Milei com Maria Becerra o el raper Trueno. Demà serà el dia de la salsa en pesos pesants. Chucho Valdés homenatjarà la seva banda Irakere, un dels grups més importants del jazz llatí que celebra el 50è aniversari. El seguirà la reina del merengue, Olga Tañón, en una nit en què també actuaran els colombians Grupo Nietzsche. La rumba anirà a càrrec d'Albert Pla, la Dilla Russa o Azucarillo Kings. De cara a divendres guanyaran pes els artistes més indie com Avril Lavigne, que tornarà a cantar Skater Boy 20 anys després d'haver-la publicat, els britànics Kasabian, The Cooks o Amaral. I dissabte, un final de festa amb molts noms de primera fila com Pet Shop Boys, Calexico, Check, 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 Smashing Pumpkins i el cofundador dels Smiths, Johnny Marr, barrejats amb grups d'aquí com Oques Grasses, Marala o Ginestar.
Els esports.
I ara arriben els esports, el del Serra, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola de futbol sabrà avui quin rival es trobarà a la final de l'Eurocopa de diumenge. Sortirà de la segona semifinal que disputaran aquest vespre a Dortmund les seleccions d'Anglaterra i els Països Baixos. Sentim primer el seleccionador neerlandès, l'exblaugrana Ronald Koeman, parlant del partit.
Realment opino que està al 50%, hem de jugar bé, hem de fer el partit perfecte per guanyar.
I ara la valoració és la del tècnic dels anglesos, Gareth Southgate.
Tenim l'oportunitat de fer història i passar-ho bé. L'oportunitat d'arribar a una final d'una Eurocopa és difícil, però els jugadors han respost de forma brillant.
El partit entre els Països Baixos i Anglaterra jugarà a partir de les 9 del vespre. I mentrestant, com dèiem, la selecció espanyola ja espera rival per la final de diumenge, després que ahir es desfés de França per 2-1 amb una actuació més que destacable del blaugrana Lamine Yamal. L'extrem del Barça diu que no té preferències de cara a la final de diumenge a Berlín.
No, yo creo que en este momento la selección que pase va a ser un partido muy difícil porque yo creo que cuando ya es en final este toque, la que te toque te va a poner muy difícil. Se está demostrando que son partidos muy igualados. No está siendo como en fase de grupos y nada, a esperar el partido y ya pensando en la final.
Lamine Yamal, a més, es va convertir ahir en el jugador més jove que marca un gol en una Eurocopa, quan li falten només 3 dies per fer els 17 anys.
Catalunya Informació.
I l'Argentina també ha aconseguit aquesta matinada classificar-se per la final de la Copa Amèrica després de superar el Canadà per 2-0 i ho ha aconseguit una altra vegada amb Leo Messi com a protagonista destacat. Ahir aquesta matinada ha aconseguit marcar el segon gol dels argentins.
No es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer, así que disfrutándolo muchísimo y siendo consciente como le pasa a Fidia, a Ota, a mí, que son las últimas batallas y bueno, disfrutándolo al máximo.
L'altre finalista se sabrà aquesta matinada que ve i sortirà de la segona semifinal entre l'Uruguai i Colòmbia. L'Uruguai no podrà comptar per aquest partit amb el blaugrana Ronald Araujo lesionat.
Catalunya Informació.
I el Barça de Hansi Flick i el Girona de Mitchell han començat avui la pretemporada. En el cas dels blaugrana, molt pocs efectius per la falta de jugadors internacionals que són amb les seves seleccions. Del primer equip avui només estaran a l'entrenament d'aquesta tarda de les ordres de Flick, Oriol Romeu, Íñigo Martínez, Valde, Vitor Roque, Iñaki Peña, a més d'Ansu Fati, Pablo Torre o l'Englé, que tornen de les seves sessions. Els blaugrana han passat aquest matí revisions mèdiques i a la tarda faran el primer entrenament. I el Girona, Mitchell també té algunes absències per l'Eurocopa i la Copa Amèrica, però tot i això té 19 jugadors del primer equip i 5 del filial per començar la pretemporada al nou centre d'entrenaments a Vilablareix. El Girona, per cert, ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'atacant neerlandès Gabriel Misehui, té 18 anys i arriba procedent de l'Ajax, i d'altra banda ha renovat el porter Toni Fuidías fins al 2026, tot i que aquest any el cedeix al Cartagena de segona divisió. Mentrestant, l'Espanyol, recordem que no començarà la pretemporada fins dilluns que ve. L'equip femení de l'Espanyol segueix anunciant fitxatges de cara a la pròxima temporada. Aquest matí ha fet oficial la incorporació de la migcampista nigeriana de 25 anys, Amanda Mbadi, que arriba procedent del Saint-Étienne francès i firma per un any.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
I en ciclisme ja està en marxa la 11a etapa del Tour, que avui transcorre pel Massís Central. Té 211 quilòmetres i 6 ports de muntanya. Un d'aquests de primera categoria, dos de segona, dos de tercera i un més de quarta. Grisha Nirman, director esportiu de l'equip Visma, l'equip del danès Vingegaard, preveu una etapa molt complicada.
L'etapa d'aquest dimecres és molt, molt dura. Crec que per en Jonas sempre és millor quan tenim curses exigents durant tot el dia. És una bona etapa per ell, però, per suposat, també correrem pensant en els Pirineus i els Alps. Aquesta és una etapa amb pujades no tan llargues. De tota manera, en Jonas li van bé les pujades, tot i que molt millor les del de muntanya.
L'esloveta de Pogacar ha pres la sortida novament com a líder.
Catalunya Informació.
I a Wimbledon, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos buscaran avui la classificació per les semifinals de la categoria de dobles davant la parella alemanya formada per Kravitz i Puig. Avui també s'han de jugar els dos partits que falten de quarts de final, tant a la categoria masculina com a la femenina. A la masculina es disputaran els partits Djokovic, Demiñaur i Musetti, Taylor Fritz, i a la femenina Ostapenko, Krejcikova i Rybakina, Svitolina. Ahir ja van quedar configurades les primeres semifinals, tant en homes com en dones. El quadre masculí la disputaran Carlos Alcaraz i Daniel Medvedev, i el quadre femení, la primera semifinal, la jugaran la croata Dona Bekic i l'italiana Jasmine Paolini. I en bàsquet, el Barça, que té un acord tancat per incorporar el base Juan Núñez, pagarà gairebé segur una quantitat econòmica al Madrid perquè aquest, que en té els drets, no vagi al dret de tanteig. Aquesta quantitat, en principi, seria inferior als 400.000 euros. D'altra banda, el Joventut ha anunciat que cedeix l'aler hongarès Sombor Maronka a l'Hamburg Towers alemany. Maronka, format a les categories inferiors de la penya, té contracte amb el club badaloní fins al pròxim 2027.
Són en punt ara mateix 2:15. Cita important avui a Tenerife, el govern espanyol i les comunitats autònomes aborden o abordaran el repartiment dels menors migrants no acompanyats que han arribat a les Canàries. El govern de l'arxipèlag avisa que no pot aguantar més la pressió, que ja té uns 6.000 menors, el triple dels que pot atendre. A França, Marine Le Pen compara les reivindicacions de l'esquerra per formar govern amb l'assalt dels trumpistes al Capitoli. L'extrema dreta de Reagrupament Nacional reivindica el seu creixement en escons durant una visita a l'Assemblea Nacional. I els cotxes híbrids endollables contaminen el triple del que en teoria haurien de fer, segons un estudi de la Comissió Europea. Brussel·les en culpa els usuaris, però els experts consideren que les homologacions es fan de manera massa favorable pels híbrids endollables. Notícia de darrera hora, que us ampliarem de seguida. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es nega a amnistiar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9-N. De seguida, us ampliem. A partir d'ara us parlarem també de la Covid a casa nostra. Carmen Cabezas, fins fa poc secretària de Salut Pública de Catalunya, preveu que a partir de la setmana vinent, o com a molt l'altre, s'estabilitzen els contagis de Covid. En aquests moments hi ha un miler de positius diaris. Us parlarem també de l'operació conjunta que han fet a l'aeroport del Prat, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball per posar fi als enfrontaments i agressions que estaven provocant persones que embalaven maletes sense tenir-ne el permís. I de la mort d'un excursionista de 67 anys de Vilanova i la Geltrú, una zona de muntanya del terme municipal de Rigles, a Osca. També de l'Audiència de Barcelona, que ha condemnat a 11 anys i mig de presó un home per haver matat el seu company de pis a la mina, Sant Adrià de Besòs, l'any 2022. Esports, o del Serra, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola de futbol sabrà avui el rival que es trobarà a la final de l'Eurocopa de diumenge i que ha de sortir del partit que jugaran aquest vespre a Dortmund, Anglaterra i els Països Baixos.
I pel que fa al temps, situació molt càlida arreu del país, amb màximes a l'interior de 35 graus i el Pla de Lleida de 37. I tot amb molt de sol i amb alguns núvols inofensius sobre els cims del Pirineu. Demà, més calor i ruixats a última hora del dia. Com us dèiem, tenim una notícia d'última hora, aquesta que ens apunta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es nega a amnistiar Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9 de novembre del 2014. En parlem ara amb el cap de Política de Catalunya Ràdio, amb el Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, Oriol? Bon dia. Doncs sí, el TSJ, diguem que no dona l'amnistia ni a Mas, ni a Rigau, ni a Ortega, perquè diu ja han complert les penes i tampoc no hi ha antecedents penals pendents de cancel·lació. Per tant, el Tribunal Superior de Justícia, doncs, que no dona aquesta amnistia. Recordem, Artur Mas, doncs, va ser condemnat a inhabilitació i una multa, una inhabilitació de 13 mesos. La multa, doncs, això, que rondava els 36.000 euros. Tot això, doncs, el Tribunal considera que ja s'ha complert la pena i que no hi ha res pendent de cancel·lar, per tant no dona aquesta amnistia. El que sí que és interessant és que en l'escrit que signen entre altres el president de la sala, Jesús María Barrientos, doncs critica durament la llei de l'amnistia, diu que no és igual tothom davant de la llei, diu, també parla de l'arbitrarietat dels poders públics amb aquesta llei d'amnistia, fins i tot també retreu que hi ha exclusivitat de la funció dels jutges per exercir el seu poder, per tant dures crítiques a la llei d'amnistia per part de la justícia catalana, en aquest cas del TSJ, en aquesta sentència, en la qual, com dèiem, en aquest text, en el qual, com dèiem, no dona l'amnistia a Mas, a Rigau i Ortega, perquè considera que ja han complert les penes i que no hi ha res pendent de cancel·lació.
Molt bé, doncs aquesta és la novetat d'última hora. Gràcies a Marc Vidal i fins ara.
Fins ara, bon dia.
Catalunya Informació.
Al marge d'aquesta qüestió, estem pendents avui del repartiment dels menors no acompanyats. Catalunya seria la comunitat que més en rebria dels prop de 400 que el govern espanyol proposa reubicar des de les Canàries. En concret, Catalunya acolliria 31 menors, seguida de Madrid, Andalusia i Extremadura, amb 30 cadascuna, segons la proposta que es plantejarà aquesta tarda a la reunió que es farà a Tenerife. Enviada especial a Santa Cruz de Tenerife, Ana Alfonso.
El Ministeri plantejarà aquesta tarda el repartiment voluntari urgent d'aquests migrants. Serà a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, una reunió entre govern espanyol i comunitats que també abordarà la modificació de la llei d'estrangeria i dels criteris estables de distribució de menors per comunitats. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, reclama al PP que es desmarqui de Vox i que mostri empatia acollint els menors no acompanyats a les comunitats on governa.
Por un puñado de votos está abrazando los mensajes más xenófobos y racistas que se están escuchando en algunos lugares de Europa y aquí en España también por parte de Vox. Hoy hay una gran oportunidad para que el Partido Popular esté a la altura de un partido de oposición, a la altura de una cuestión tan importante como el acogimiento y la protección de los menores no acompañados en nuestro país.
Catalunya, que també serà a la conferència, deixarà clar que vol acollir, però reclama que se li reconegui la singularitat i l'esforç fet fins ara. Des del 2007, la Generalitat ha acollit 14.000 menors d'edat.
I a les portes de la reunió d'aquesta tarda, PP i PSOE, que s'han tornat a acusar mútuament de generar inestabilitat institucional. Els populars acusen el govern de Pedro Sánchez de no tenir política migratòria i els socialistes animen Feijóo a trencar els acords de govern que té amb Vox en algunes autonomies. Madrid ara, Jordi Brascó.
La reunió que ha de tractar el repartiment dels menors estrangers no acompanyats enfrontarà les visions dels socialistes que tenen el govern central i els populars que controlen la majoria de comunitats autònomes. Tots dos partits s'acusen mútuament de no fer prou per atacar la problemàtica i, mentrestant, Vox força una mica més la situació amb l'amenaça de trencar els acords que té amb el PP a l'Aragó, Múrcia, Extremadura, País Valencià i Castella i Lleó, les comunitats on tenen firmats pactes de govern. La vicepresidenta María Jesús Montero anima els populars a separar-se dels d'ultradreta.
Ojalá rompan los gobiernos autonómicos porque, al igual que en Europa, el gobierno de España siempre ha creído que hay que poner un cordón sanitario a la ultraderecha para que no forme parte de las instituciones.
Des del PP diuen que no cediran als xantatges de Vox i defensen que la seva prioritat és l'estabilitat institucional, la que, segons ells, no ofereix un govern que no es pren la problemàtica migratòria prou seriosament. Ho assegura Alberto Núñez Feijóo.
Una vez que las comunidades autónomas han demostrado su solidaridad, una vez que las comunidades autónomas están al límite de sus capacidades, le pido al gobierno central que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas.
Feijóo no ha assegurat si votaran a favor de la reforma. Això sí, els populars de moment acusen el PSOE de no fer bé les coses, ja que tot just ahir, diuen, van rebre el text de la proposta.
I creix el nombre d'immigrants atesos pel servei d'orientació del Col·legi de l'Advocacia de Lleida, que és pioner a l'estat espanyol. Des que es va posar en marxa fa 4 anys, s'han fet més de 500 consultes que el torn d'ofici gratuït no contempla. Lleida, Pere Joan Álvarez.
El servei va començar el 2019 amb 74 consultes i en els últims dos anys ja supera amb escreix el centenar. Aquest any, fins ara, ja s'han atès 65 consultes que tenen a veure, per exemple, amb la regularització administrativa per arrelament, per asil, per refugi, per aconseguir la nacionalitat o el reagrupament familiar. Anna Llaurador, de l'àrea de drets humans del Col·legi d'Advocacia de Lleida, afirma que en el cas dels immigrants, moltes d'aquestes qüestions no queden ateses pel torn d'ofici.
Ens en vam donar compte de que hi havia moltes actuacions que no quedaven dins del torn d'ofici i els immigrants es trobaven perduts en tots aquells tràmits administratius a realitzar.
El Col·legi de l'Advocacia ha renovat el conveni amb l'Ajuntament de Lleida per prestar un servei que es dona des d'un equipament municipal. L'alcalde Fèlix Larrosa ha dit que cal atendre les necessitats de les persones més vulnerables. Un discurs que, afegeix, té més sentit que mai davant l'avanç de l'extrema dreta.
Avui encara té més sentit que mai aquest discurs. L'any 18 el debat segurament sobre la migració, sobre els drets humans era un, ara ja és un altre, no? S'està negant per part de dirigents internacionals, no? Que la justícia social sigui una de les eines més útils per a avançar en una societat en plena igualtat.
Des d'aquest servei, per exemple, s'està tramitant la nacionalitat per acte heroic per als joves immigrants que van salvar la vida a una persona atrapada al canal de Serós al seu pas per Lleida.
Catalunya Informació.
De la crònica internacional us destaquem que l'extrema dreta de Marine Le Pen ha desembarcat avui a l'Assemblea Nacional Francesa després del revés electoral a la segona volta de les legislatives. Reagrupament Nacional, que sortia com a favorit, va quedar en tercer lloc darrere de l'esquerra i el macronisme. Le Pen ha insistit que el seu partit ha crescut molt i que el seu accés al poder és simple qüestió de temps. També ha acusat el nou Front Popular d'estar preparant un assalt a l'estil dels trumpistes al Capitoli.
Ells criden a prendre per la força Matignon, entenem. Ahir va ser l'Assemblea Nacional. És el seu assalt al Capitoli i és Macron qui ho ha d'assumir políticament perquè és ell qui els ha fet elegir.
Els quatre partits del nou Front Popular continuen negociant un nom per proposar-lo al president Macron com a primer ministre, mentre que la coalició presidencial intenta trobar una alternativa a l'esquerra.
Catalunya Informació.
Catalunya ha recaptat 8.075 milions dels fons Next Generation. Prop de la meitat són diners que el govern espanyol ha adjudicat a la Generalitat. 2.800 milions més han arribat directament a empreses catalanes que s'han presentat als concursos de projectes concrets que ha fet l'Estat, i això suposa el 21% d'aquest paquet. La resta, uns 1.000 milions més, provenen d'assignacions directes de l'Estat, i aquí el percentatge que ha arribat a Catalunya és del voltant del 10%. La consellera en funcions, Natàlia Masguix, denuncia que l'adjudicació hauria de tenir en compte el pes de la població i l'economia catalanes, i havia ingressat entre 600 i 900 milions d'euros més.
Aquella distribució de fons que depèn, doncs, de criteris més discrecionals, més subjectius, Catalunya està entre un 9 o un 11% de recepció d'aquests recursos. Això, evidentment, hauria d'estar entre pes poblacional i pes econòmic. I aquí no hi estem. Per tant, aquesta és una via de denúncia i de treball a futur.
Dels 8.000 milions que en total han arribat a Catalunya, prop del 76% ja s'han distribuït entre empreses, centres de recerca i corporacions locals, entre altres beneficiaris. I un estudi de la Comissió Europea posa de manifest que a la pràctica els cotxes híbrids endollables contaminen molt més del que en teoria ho haurien de fer. Les dades de consum i d'emissions en condicions de circulació real tripliquen les que diuen les homologacions d'aquest tipus de vehicles que es fan en laboratori. Brussel·les apunta que els conductors n'estan fent un mal ús, que no carreguen la bateria elèctrica i només utilitzen el motor de combustió. Però els experts donen la culpa a les autoritats europees. Expliquen que les proves de laboratori, tot i que intenten simular la circulació real, són beneficioses per a tots els tipus de vehicles i donen dades de consum inferiors a les reals en tots els casos. Els híbrids endollables, però, en surten molt més afavorits perquè se'ls té molt més en compte la part elèctrica que no pas la de combustió. Joan Dalmau, expert en automoció del portal cotxes.net.
Pràcticament tots els quilòmetres que fa dins de la prova els fa en mode elèctric i, per tant, gasta zero. I quan s'acaba la bateria, se li fa fer un altre cicle fins que s'aconsegueix un consum que després, passat a 100 quilòmetres, acaba sent molt baix. I, per tant, s'homologuen consums de 1,2, 1,4, 1,3. I la Unió Europea això s'ho creu, perquè, com que és la fórmula que ha posat ella...
Per això, diu, ara la Comissió Europea no pot fer-se la sorpresa per les dades reals enregistrades amb el software que, per normativa, incorporen els nous models de cotxes perquè les autoritats en controlin el consum.
Quan tu fas les coses d'aquesta manera i l'usuari fa servir el cotxe com fa servir qualsevol altre cotxe, és a dir, no limitant-lo als 30 i pico, 40, 50 quilòmetres com a molt, que funciona en mode elèctric, diu, oh, és que aquest usuari no carrega el cotxe. Home, si el fa servir bé, ja el carrega cada vespre quan arriba a casa per fer 30, 40 quilòmetres, però és que si fa viatges més llargs, el que no pot és anar-lo carregant.
Els experts reclamen que per als híbrids endollables es faci saber les dues dades, la del consum combinat dels motors elèctrics i de combustió, i el que gasta un cop esgotada la bateria només amb el motor de gasolina.
Catalunya Informació.
I Carmen Cabezas, fins fa poc secretària de Salut Pública de Catalunya, preveu que a partir de la setmana vinent, o com a molt l'altra, s'estabilitzin els contagis de Covid. En aquests moments hi ha un miler de positius diaris i en només una setmana Salut ha constatat 7.254 contagis nous. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Cabezas, que s'acaba de jubilar però acumula molta experiència en la gestió de la Covid, ens deia això.
Nosaltres preveiem que possiblement, i seguint la evolució que va tenir, per exemple, l'any passat, pensem que potser la setmana que ve o la següent ja comença a estabilitzar-se.
La variant JN1 acapara pràcticament tots els positius que es detecten i especialment la subvariant Flirt, que tots els experts insisteixen que, tot i ser molt contagiosa, és més lleu que altres subvariants de la Covid. Provoca mal de gola, cansament i, en alguns casos, febre. Calistes recomana als malalts que prenguin algunes precaucions.
Evidentment, es posen mascareta, sobretot si tenim que estar en contacte de persones grans, persones amb alguna vulnerabilitat, però fem una miqueta segons com ens trobem.
De fet, de bona part del mig miler de persones que estan ingressades per Covid tenen més de 60 anys. A les UCIs també hi ha un argument, hi ha un augment molt moderat d'ingressats, amb 13 malalts, el doble dels que hi havia per Sant Joan. Hem arribat a 3:15. Nova connexió amb l'equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Oriol, bon dia a tothom. Bé, doncs, en general, globalment s'està circulant prou bé, no hi ha gaire volum de trànsit ara. Sí que hem de precisar que hi ha un tram de cua i compacte a la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs fins a tocar el nus de la Trinitat per un accident que hi ha hagut fa poca estona, i les obres que dificulten la circulació a la ronda de Dalt ho fan diàriament matí i tarda i originen aturades de Canyelles a la Vall d'Hebron, Sentit Llobregat, i de Sarrià Vallcarca, Sentit Besòs. Recordem que hi ha un carril tallat al carrer l'esquerra per sentit. I la ronda litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de Zona Franca Cantonís, sentit Besòs. A més, a la resta hi ha algun tram de retenció a la P7 a Barberà, sentit nord, però en general, com diem, el trànsit força còmode. I el transport públic ara no tenim constància d'incidències destacables segons els diferents operadors. Ho deixem aquí, tindreu més dades just a l'informatiu.
La previsió del temps amb el Néstor Gómez.
Jornada de calor, avui amb majúscules a gran part del país i que tindrà continuïtat durant els propers dies. Avui s'esperen màximes de 35 graus cap al Bages, cap al Solsonès, i valors de 36-37 graus cap al Pla de Lleida. Unes temperatures que encara s'enfilaran més durant la jornada de demà. Una jornada de dijous on podríem arribar als 38 o 39 graus cap a la Conca de Tremp i al Pla de Lleida, Empordà, Garrotxa i la Selva. Avui, com dèiem, amb un bon domini del sol, no esperen precipitacions en lloc del país, tot i que pugui aparèixer algun núvol esquifit i decoratiu sobre el Pirineu, i demà, en canvi, sí que esperem ruixats. Arribaran a partir del vespre a les comarques del Pirineu més occidental, entraran per la Noguera i aniran avançant cap a l'Alt Urgell i els Pallars, això cap a darrera hora de la jornada. Unes temperatures que, sobretot demà, tornaran a ser protagonistes i es mantindran molt altes de cara a divendres.
Dos minuts i mig els que passen de 2:15. Un excursionista de 67 anys de Vilanova i la Geltrú ha mort en una zona de muntanya del terme municipal de Riglos, a Osca. L'avís el van donar ahir al vespre a un grup de persones que feien una travessa de muntanya i que van trobar la víctima inconscient. El grup de rescat de muntanya de la Guàrdia Civil es va mobilitzar i va aconseguir evacuar-lo amb un helicòpter, però no ha pogut salvar-li la vida. I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 11 anys i mig de presó un home per matar el seu company de pis a Sant Adrià de Besòs l'any 2022. El jurat popular ja el va declarar culpable, però ara, a l'hora d'imposar-li la sentència, la magistrada li rebaixa la pena perquè li aplica l'atenuant de confessió. La sentència considera aprovat que l'acusat va matar la víctima quan era a casa seva amb la seva parella i la seva sogra al barri de la Mina. De matinada va arribar la nòvia de la víctima i després ho va fer la víctima. L'home, que anava begut, va començar a discutir per gelosia amb l'ara condemnat, i aquest el va matar de diverses ganivetades. El condemnat, que durant el judici va demanar perdó a la família de la víctima, els haurà d'indemnitzar amb 230.000 euros. I Protecció Civil engega una campanya per evitar ofegaments a platges i piscines aquest estiu, dirigida sobretot a gent gran i nens. Aquesta temporada han mort 5 persones al mar, la meitat que l'any passat. La nova campanya de conscienciació dels riscos a l'aigua s'ha fet a Sitges. Allà hi tenim la Montse Jané.
Aquest estiu es posa molt l'accent en el bany segur, per tant, en prendre precaucions a l'hora d'entrar a l'aigua, mirar bé les banderes de l'estat de la mar i després, ja per col·lectius específics, vigilar sempre els nens i que la gent gran no es banyi sola, perquè aquest és el principal col·lectiu de risc. Aquests són els consells que es donen en els 100.000 banyos que es repartiran i on hi ha el lema a l'aigua risc zero. Conseller Joan Ignasi Helena.
Es fa un esforç per anunciar quin és l'estat de la platja, quin és l'estat de l'aigua. Si hi ha més o menys risc, hi ha les banderes
les que avisen, doncs, si hi ha més risc o menys risc. Vigilem-les, veiem-les, mirem-les i actuem en conseqüència. I també a col·lectius específics, no? Com els nanos, doncs els nens han d'anar acompanyats. I les persones grans també. Les persones grans han de vigilar i per això doncs, aquests vanos tan fantàstics van adreçats bàsicament a la gent gran per donar aquests consells. I després també mirar el nostre estat. Si ens trobem bé, si no ens trobem bé, si estem marejats, si no estem marejats. Veure abans de decidir doncs, si entrem a l'aigua o no entrem a l'aigua.
En els últims anys, les xifres d'ofegats s'han mantingut estables al voltant de 23 persones per temporada. Aquest any, a 10 de juliol, han mort la meitat de persones a les platges, 5 en lloc de les 10 de l'any passat, i dues a piscines, en aquest cas igual que l'any passat. La poca calor que ha fet aquest juny pot ser la principal causa de la menor afluència a les platges.
Catalunya Informació.
La Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball han dut a terme una operació conjunta a l'aeroport del Prat per posar fi als enfrontaments i agressions que estaven provocant persones que embalaven maletes sense tenir-ne els permisos. Aquests permisos els concedeix AENA i la concessió la té només una empresa. Es donava la circumstància, però, que hi havia persones que estaven fent aquestes tasques de manera pirata. L'operatiu ha durat 5 dies i s'han detingut 4 persones. Es va posar en marxa arran dels problemes d'ordre públic i inseguretat que estaven provocant les baralles entre diversos grups de persones que feien aquesta feina. Els diferents grups s'enfrontaven per una qüestió territorial d'ubicació per aconseguir cridar l'atenció dels viatgers que arribaven a la TIBU i oferir-los els seus serveis. Diverses d'aquestes persones no tenien ni permís de residència ni de treball i es trobaven, per tant, en situació irregular a l'Estat. El telèfon 012 ja és gratuït des d'avui, un any després que ho aprovés el govern. La mesura forma part del model d'atenció ciutadana que impulsa l'executiu per reduir la bretxa digital en l'accés als serveis públics. El 012 ajuda les persones a accedir als serveis digitals i ofereix informació de qualsevol tràmit de la Generalitat, com impostos o sancions, però també permet demanar una cita o fer acompanyament en qualsevol tràmit. L'acord del govern es va aprovar l'11 de juliol de l'any passat, quan es va marcar el termini màxim d'un any per a implantar-ho.
Catalunya Informació.
I l'Ajuntament de Cabassers, el Priorat, engega els tràmits per catalanitzar el nom del poble i rectificar l'actual grafia en castellà. Tarragona, Manel Sastre.
Cabassers es pronunciarà igual, però ara s'escriurà amb dues S i acabat en RS. L'Ajuntament ha decidit recuperar la forma tradicional i adequar-se a la Llei de Memòria Democràtica i la de Política Lingüística. Divendres s'ha de fer una reunió informativa pels veïns. Jaume Pujals és alcalde.
Que aquesta decisió sigui conjunta no només de l'Ajuntament, sinó en tot el veïnat del poble. Lingüísticament, pues, la gent és sabedora de que no s'adequa al marc normatiu.
Aquesta és una batalla que fa anys va reactivar l'associació Cabassers.org, que demana també fer el mateix amb els altres 8 municipis catalans que encara conserven grafies o noms en castellà.
I a Reus, els últims usuaris de la residència de gent gran de l'ICAS marxen avui del centre després d'haver arribat a un acord amb la Generalitat. Tarragona, Clara Chavarría.
Bon dia, s'ha signat un document segons el qual el Departament de Drets Socials es compromet a mantenir la gestió pública de l'equipament un cop acabades les obres de rehabilitació. Ho explica el portaveu de les famílies afectades, Tarcísio Ros.
Que això continuarà siguent sent una residència i centre de dia, com és ara, per gent com la que havia fins a ara. Això diu que calculen que estaran uns 4 anys, tenen de fer tot el projecte, en fi, les reformes i tal.
Tot i el trasllat, els familiars vigilaran que es compleixi l'acord i per això han creat una plataforma.
I l'Ajuntament de Solsona engega una campanya per afavorir el traspàs de botigues i petits comerços que estan a punt de tancar per a jubilació. Si no s'hi posa remei, els pròxims 5 anys tancaran una vintena de comerços al nucli antic de la ciutat. Solsona, Eloi Barrera.
Es tracta de trobar un relleu generacional als negocis de sempre, els que donen vida a l'eix comercial de Solsona i que estan a punt de tancar per jubilació. Ho explica el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner.
La jubilació pot significar la clausura d'un negoci o d'un local comercial. Com que això ho tenim més o menys detectat i hem vist que hi ha un número important, sobretot en el nucli antic, doncs intentem engegar una campanya per afavorir aquest relleu i garantir que hi hagi una continuïtat en el negoci.
L'Ajuntament farà campanya a través de tots els altaveus possibles per arribar als emprenedors de Solsona i els de fora. que sàpiguen que hi ha negocis rendibles que necessiten relleu. A tots se'ls oferirà un procés d'acompanyament gratuït, com explica el tècnic municipal Aleix Soler.
I aquestes seguretats doncs, són bàsicament l'acompanyament que oferim des del primer moment fins que el negoci ja comença a funcionar. A més, formació a mida.
Si això funciona, es mantindran oberts comerços històrics com la perfumeria Torres, que porta la Carme Torres, o la merceria Celes, que regenta la Celes Espinal.
A mi m'agradaria que algú l'agafés, m'agradaria, perquè veure el comerç tancat fa molta llàstima, fa molta pena.
No té res a veure de quan jo era petitona, que hi havia una botiga en cada casa. Tot arreu estava ple de botigues. S'ha de lluitar que el comerç pugui continuar.
Segons l'Ajuntament de Solsona, els pròxims 5 anys tancaran per jubilació una vintena de comerços. Això, diuen, suposaria la desertització comercial al centre de la ciutat.
Els esports.
Esports fins a les dues, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. La selecció espanyola de futbol sabrà avui quin rival es trobarà a la final de l'Eurocopa de diumenge. Sortirà de la segona semifinal que han de disputar aquest vespre a Dortmund les seleccions d'Anglaterra i els Països Baixos. El seleccionador neerlandès, l'exblaugrana Ronald Koeman, preveu un partit per avui molt igualat.
Realment opino que està al 50%, hem de jugar bé, hem de fer el partit perfecte per guanyar.
Per la seva banda, el tècnic dels anglesos Gareth Southgate vol repetir final de l'Eurocopa com ja va aconseguir ara fa 3 anys.
Tenim l'oportunitat de fer història i passar-ho bé. L'oportunitat d'arribar a una final d'una Eurocopa és difícil, però els jugadors han respost de forma brillant.
El partit entre els Països Baixos i Anglaterra jugarà a partir de les 9 del vespre. I mentrestant, com dèiem, la selecció espanyola espera rival per la final de diumenge després que ahir es desfés de França per 2-1 amb una actuació més que destacable del blaugrana Lamine Yamal, que a més va marcar un gol espectacular. L'extrem del Barça diu que no té preferències de cara a la final de diumenge a Berlín.
Nada, yo creo que en este momento la selección que pase va a ser un partido muy difícil porque yo creo que cuando llegas a semifinal este toque, la que te toque te lo va a poner muy difícil. Se está demostrando que son partidos muy igualados, no está siendo como en fase de grupos y nada, a esperar el partido y ya pensando en la final.
Amb aquest gol, Lamine Yamal a més es va convertir ahir en el jugador més jove que marca en una Eurocopa quan li falten només 3 dies per fer els 17 anys.
Catalunya Informació.
L'Argentina també ha aconseguit aquesta matinada classificar-se però per la final de la Copa Amèrica després de superar Canadà per 2-0 i ho ha aconseguit amb una altra actuació destacable de Leo Messi, que ha marcat el segon gol dels argentins.
No es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer, así que disfrutándolo muchísimo y siendo consciente como le pasa a Fidi, a Ota, a mí, que son las últimas batallas y bueno, disfrutándolo al máximo.
L'altre gol de l'Argentina el va fer el davanter del City, Julián Álvarez. Serà la 30a final de la Copa Amèrica que jugarà l'Argentina, que és l'actual campiona de la competició. L'altre finalista se sabrà aquesta matinada que ve, sortirà de la segona final que jugaran l'Uruguai i Colòmbia. L'Uruguai, recordem-ho, no podrà comptar amb el blaugrana Ronald Araujo lesionat.
Catalunya Informació.
I el Barça de Hansi Flick i el Girona de Mitchell han començat avui la pretemporada, en el cas dels blaugrana, amb molt pocs efectius per la falta de jugadors internacionals. Del primer equip avui només estaran a les ordres de Flick a l'entrenament de la tarda Oriol Romeu, Íñigo Martínez, Valde, Vitor Roque, Iñaki Peña, a més d'Ansu Fati o de l'Englé i de Pablo Torre, que tornen de les seves sessions. Els blaugrana han passat aquest matí revisió mèdica i a la tarda faran el primer entrenament. I el Girona Mitchell, que també té algunes absències per l'Eurocopa i la Copa Amèrica, té 19 jugadors del primer equip i 5 del filial per començar la pretemporada al nou centre d'entrenaments a Vilablareix. El Girona, per cert, ha anunciat aquest matí un nou fitxatge, l'atacant neerlandès Gabriel Misehui, de 18 anys, que arriba de l'Ajax, mentre que el porter Toni Fuidías ha renovat fins al 2026, però aquest any el jugarà cedit al Cartagena de segona. Mentrestant, l'Espanyol no començarà la pretemporada fins dilluns que ve. L'equip femení segueix anunciant fitxatges. Avui ha fet oficial aquest matí la incorporació de la migcampista nigeriana de 25 anys, Amanda Mbadi, que arriba procedent del Saint-Étienne francès i firma per un any. En ciclisme ja està en marxa l'onzena etapa del Tour, que avui transcorre pel Massís Central. 211 quilòmetres, 6 ports de muntanya, un de primera, dos de segona, dos més de tercera i un de quarta. Grisha Nirman, director esportiu de l'equip Visma, l'equip del danès Jonas Vingegaard, preveu una etapa molt complicada.
Yeah, the stage is really, really hard.
L'etapa d'aquest dimecres és molt, molt dura. Crec que per en Jonas sempre és millor quan tenim curses exigents durant tot el dia. És una bona etapa per ell, però, per suposat, també correrem pensant en els Pirineus i els Alps. Aquesta és una etapa amb pujades no tan llargues. De tota manera, en Jonas li van bé les pujades, tot i que molt millor les d'alta muntanya.
Tadej Pogacar ha sortit una jornada més com a líder. Al torneig de tenis de Wimbledon, Novak Djokovic ha accedit directament a les semifinals masculines, ja que el seu rival a quarts, l'australià Damien Hour, s'ha retirat per culpa d'una lesió al maluc. L'altre partit de quarts masculins previst per avui el jugaran Musetti i Taylor Fritz. Avui també s'han de jugar dos partits més de quarts de final a la categoria femenina, Ostapenko Krejcikova i Rybakina Svitolina. Ahir ja van quedar configurades les primeres semifinals, tant en homes com en dones, al quadre masculí. La primera la jugaran Carlos Alcaraz i Daniil Medvedev, i el quadre femení, la semifinal definida la disputaran la croata Donna Bekic i l'italiana Jasmin Paolini. Mentrestant, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos buscaran avui la classificació per les semifinals de la categoria de dobles davant la parella alemanya formada per Kravitz i Puig. I en bàsquet, el Barça, que té un acord tancat per incorporar el base Juan Núñez, pagarà gairebé segona quantitat econòmica al Madrid perquè aquest no vagi al dret de tempteig. Aquesta quantitat, en un principi, seria inferior als 400.000 euros.